reduir els ingressos a hospitals aguts innecessaris i que estiguin en la major qualitat de vida.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 23 de febrer i avui, com fem cada setmana, començam la setmana precisament posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem a les persones que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir el debat i completarem el programa d'avui connectant amb Formentera, amb el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començam aquesta repassada a l'actualitat parlant de migració per l'arribada de 3 embarcacions a Formentera amb 57 persones a bord.
Sí, la primera barca va ser localitzada minuts abans de les 4 de la matinada a la costa de Ram. En ella viatjaven 14 persones, totes d'origen magrebí. La segona embarcació ha estat interceptada a les 7 del matí a la costa de la zona de Sestufador amb un total de 12 persones a bord, també d'origen magrebí. En ambdós casos ha intervingut la Guàrdia Civil de Formentera, segons la informació facilitada per la delegació del govern, que no ha oferit més detalls. La tercera barca ha estat localitzada minuts abans de les 9 del matí a uns 20 metres de la costa, segons les citades fonts que no han detallat la ubicació. L'embarcació ha impactat contra unes roques i les persones que viatjaven a bord, un total de 31 persones d'origen subsaharià, s'han hagut de refugiar a les roques fins que han estat rescatades per la Guàrdia Civil. Des de la delegació del govern han detallat que 2 d'aquestes persones han hagut de ser ateses per hipotèrmia.
I de fet, Nieves, no deixen Formentera, perquè els quiosquets de platja de l'illa han tornat a obrir portes després d'un mes d'inactivitat, un mes durant el qual haurien d'haver desmuntat les instal·lacions, però només un dels 8 bars ha retirat tota l'estructura. Tot això mentre el govern amenaça en retirar les concessions per l'incompliment de la normativa.
És el segon any que els quiosquets de Formentera es neguen a desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com marquen els plecs de condicions. En comptes d'això, i en compensació han decidit romandre tancat durant aquest període. Aquest cap de setmana han reobert i el sol que ha lluït aquests dies ha animat a molta gent a apropar-s'hi.
Llevamos mucho tiempo ya con mal tiempo, llevamos desde diciembre y teníamos un montón de ganas de que abrieran para disfrutar un poco del sol, del mar, de la costa en general.
Sí, después del mes y pico que llevamos, que ha coincidido el mal tiempo con todo cerrado, la verdad es que este fin de semana se agradece.
Ha sido una sorpresa, hemos llegado, lo hemos visto abierto y me comentaba que era el primer fin de semana que abrían.
El quiosquet Bartolo ha estat l'únic dels 8 que ha complit amb el desmuntatge i aquests dies es troba encara inoperatiu. L'any passat cap dels 8 bars va desmuntar i el Consell de Formentera els va imposar una sanció molt greu. Aquest any sempre veuen de noves, mentre el govern ja té en marxa un procés de caducitat de les concessions precisament per irregularitats com aquesta.
I canviem ara d'assumpte, parlem d'habitatge, perquè els arquitectes demanen incentius fiscals pels promotors que vulguin fer habitatges assequibles per a residents a Eivissa i Formentera. Asseguren que els elevats preus del sòl i de la construcció fan que no surti a compte.
Els projectes residencials estratègics són la figura creada pel govern per fomentar la construcció d'habitatges a preu limitat i de protecció pública per a residents a sòls urbans, urbanitzables i àrees de transició. Es tracta d'una mesura que ha rebut crítiques pel seu impacte ambiental. El president de la demarcació Pitiusa del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva, la veu positiva, però diu que per ara no ha generat interès a Eivissa i Formentera. L'escoltam.
L'únic que n'hi ha a data d'avui són, em sembla, 3 a Palma tramitades i unes altres 3 en tramitació, però a l'illa d'Eivissa i Formentera no se n'ha fet cap. Queden 6 mesos per poder acollir-se a ella, a menys si algun valent s'anima i s'hi presenta. Al final tenim sols aquí a Vila, Can Missa, que són rústics, que podrien entrar dins aquestes àrees de transició. Allà sols a Sant Jordi, Sant Josep, a Santa Eulàlia.
I a terrenys el problema són els elevats preus.
És per construcció de sortida més bàsica, que estem parlant d'un 2.500 euros, que és pràcticament ja el preu de venda d'una VPO. Per tant, si li hem d'afegir el preu del terreny, més el preu d'urbanitzacions, més els beneficis, els números no surten.
Els arquitectes plantegen una solució, donar incentius fiscals als promotors. Confien que abans de juliol, quan acaba el termini, hi hagi propietaris interessats.
I de fet seguim parlant d'habitatge, però en aquest cas d'habitatge il·legal destinat al turisme, perquè l'Ajuntament de Santa Eulària ha imposat una multa de més de 177.000 euros a la propietària d'un pis d'Escana. La sanció s'ha acordat a la Junta de Govern després d'estudiar les evidències d'un canvi d'ús de residencial a turístic que evidentment no estava autoritzat.
Entre d'altres, la policia va aixecar acta el juny passat fent constar que el pis situat a l'avinguda de Punta Arabí d'aquest nucli turístic es comercialitzava a través de portals digitals i també es va verificar que tenia una reserva per allotjar-s'hi durant 4 dies d'aquest estiu passat. Les normes subsidiàries de Santa Eulària prohibeixen expressament l'ús residencial turístic als edificis plurifamiliars, una infracció que se sanciona amb una multa del 75% del valor del pis i en aquest cas frega els 200.000 euros.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat amb la inauguració del Parador Nacional de Turisme a Dalvila després d'anys, fins i tot dècades, d'espera. L'acte oficial ha començat avui a les 11 del matí i ha comptat amb la presència de diferents autoritats estatals i locals, del ministre de Turisme, Jordi Hereu, i de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez.
Sí, s'ha inaugurat, però encara no obri al públic. Serà a partir del 10 de març que les 41 habitacions que té estaran disponibles per als clients. També tindrà altres 25 destinades als treballadors. Abans, el cap de setmana, del 7 i 8 de març, hi haurà jornades obertes perquè tothom que vulgui visitar. L'alcalde de la ciutat, Rafa Triguero, ha fet públic un escrit en què diu que la inauguració marcarà un abans i un després per Eivissa i que espera que sigui un espai obert a la ciutadania amb més iniciatives per atraure vecins i residents després de l'obertura.
Idò, donarem més detalls d'aquesta inauguració, evidentment als serveis informatius d'aquesta casa, als bulletins horaris que d'hora en punt i també a partir de les 2 del migdia tant a l'informatiu d'IV3 Televisió com aquí a IV3 Ràdio. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Escoltam de nou, són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posam l'actualitat en comú aquí a IV3 Ràdio. Fins ara.
IV3 Ràdio és diversitat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IV3 Ràdio. En comú.
12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més, començant la setmana posant alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies damunt la taula, i aquesta setmana tenim aquí de manera presencial a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Antònia Maria Siré, sí, molt
sí,
bon
sí.
dia.
Molt bon dia.
Estic jo de dilluns, també, amb el tema
dels noms. Sí, ho arreglarem, això el temps ho cura.
Això, espera, sí, a mesura que van passant les hores, cada sí. vegada és una mica més fàcil. Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Feliçment jubilat sí. i també vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa.
Correcte, sí.
Bueno, què tal, com esteu?
Bé.
Com començau la setmana, Valtros? Perquè en Altros ens falta una pota de sa tertúlia.
Avui, com que tenim un bon sol, doncs, podem dir que millor.
Clar, una mica millor, això, ens feia falta una mica de vitamina D, veritat, Antònia
sí,
Maria?
Sí, sí, ja era hora que poguéssim sortir sí. de casa sí. i oblidar-nos una mica d'haver d'agafar sabric i esperaigües.
Sí, exacte.
Perquè ja...
I esperaments, ja també, perquè sí. Déu-n'hi-do, les setmanetes que hem tingut amb el tema d'esvent. No, dic que ens falta una pota aquí a la tertúlia perquè tenim en Desiree Ruiz Mostazo, advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes, en esperador de turisme, la tenim allà a la inauguració.
Aviada. Ja era hora, ja era hora!
Sí, que I ho tant. Hem comentat aquí, sí. No sé, dècades també, no?, d'espera d'aquesta
sí,
infraestructura.
I tant, sí.
Tan bon punt hagin acabat els parlaments, ens ha promès que es connectarà en aquesta meravellosa aplicació que és el Reportit, perquè ens farà una crònica en directe, però clar, la gent està parlant, i això d'aixecar-se enmig d'un acte no queda bé, crida l'atenció. Si de repente d'un acte tan formal, no?, agafes i te'n vas, no queda bé. Per tant, quan hagi acabat...
a més, amb un acte que crec que han vengut totes les autoritats que podien apuntar-se en aquest acte. No hi ha hagut ningú que no hagi aprofitat la benentesa.
Directora de Paradors, ministra de Turisme, i segur que n'hi ha d'altres que ens estan deixant. Ara, per això, ens farà la crònica, n'ha de dir, tan bon punt acabin els parlaments, anirà a un raconet i ens farà la crònica en directe. Per tant, si voleu, podem començar a parlar dels temes que teníem avui previstos.
Perfecte.
Que també comentàvem en titulars, per una banda... aquesta petició que fan els arquitectes de tenir incentius fiscals per fer atractiva la construcció de pisos a preu assequible. Trobeu que aquesta és la solució, construir més, com hem comentat? Evidentment, amb incentius fiscals, Antònia Maria.
No, construir més mai és la solució, perquè Eivissa, que és un territori limitat i ja hem sobrepassat la càrrega que pot aguantar aquesta illa, construir més mai serà la solució, perquè... tot el que es construeix, llavors s'acaba destinant a inversió turística o a allotjament d'una manera o altra destinada en el turisme. Per tant, m'ho seguirà fent falta aquests habitacles per la gent que ha d'atendre els turistes. L'única possibilitat que té un territori limitat com és Eivissa és fer una llei de percentatges. És a dir, que hi tingui que haver una reserva de cada necessitat d'habitacle per cada un dels usos que se li pot donar. I té que haver-hi hotels, clar que sí, però els hotels han de tenir un percentatge d'habitacions per seus treballadors. I té que haver apartaments turístics, clar que sí, però hi té que haver-hi un percentatge acotat per aquests apartaments turístics per poder deixar habitatges per la gent que ha d'atendre els turistes que venen. Perquè si cada vegada construïm més, és una carrera que no té fi.
Correcte.
Vicent Torres
sí, ja ho ha dit n'Antònia, tenim un territori limitat i el creixement desmesurat no pot ser-hi. L'altre dia en vàrem parlar d'això i record que jo mateix vaig dir que hi ha un creixement natural inevitable i aquest creixement és. I també és cert que a vegades amb certes coses la col·laboració pública-privada és necessària perquè si no, no es porten endavant projectes. Però amb el tema habitatge jo crec que hem de ser molt, molt cautos i no podem seguir construint sobretot amb sol no permès. Valorem el que tenim, valorem què podem aprofitar del que tenim i, evidentment, és necessari destinar un percentatge d'aquest habitatge a el que és necessitats d'habitatge per donar resposta a allotjament a les persones que venen a atendre serveis. Això és molt important. però sobretot una cosa, és a dir, el que és habitatge residencial ha de ser habitatge residencial, és que ha construït. No pot ser que l'habitatge residencial es destini a un altre ús. I jo crec que d'aquí se'n podria fer un llibre molt gros, perquè si miram les construccions que hi ha fetes, sobretot aprofitaments potser d'espais que hi ha construïts que no s'estan destinant a habitatge, des d'oficines que hi ha a pisos residencials, pisos que evidentment s'utilitzen de forma il·legalment com pisos turístics, per tant n'hi ha molta oferta que té que tornar en el mercat habitacional. Sí. I aquí segurament es podria pal·liar una miqueta aquesta necessitat. De totes maneres, el que anàvem, la pregunta d'incentivar, ojo amb els incentius, a veure, sí que a vegades és cert que l'administració pública té que apostar per la vivienda pública, però ho té que fer l'administració pública, que no ho faci l'empresa privada, si no tornem a estar una altra vegada amb aquest bucle i a on està la trampa d'on està les guanyances. Per tant, hi ha que ser precavides amb això.
Clar, perquè els projectes residencials estratègics, que són aquesta figura que ha creat el govern per fomentar la construcció d'habitatges a un preu limitat, de protecció pública, per residents a sòls urbans urbanitzables i àrees de transició, és una mesura que ha estat criticada pel seu impacte ambiental i que aquí a Eivissa i Formentera no ha tingut gaire acollida, Antònia Maria.
Sí, per sort no ha tingut gaire acollida, perquè a més hem d'entendre què vol dir això d'espais de transició, què vol dir això d'espais urbanitzables. A Eivissa, que vivim en dispers, tenim tot el territori trinxat ja per aquest habitatge en dispers. Cada casa té un camí, cada casa té una escomesa elèctrica, cada casa té un pou negre, si és que no està connectat en el clavegueram. És a dir, tenim tot el territori, el 100% del territori està ocupat amb un urbanisme de baixa densitat. Per tant, per sort, no ha tingut èxit, perquè si s'ha de construir alguna cosa més, siga serveis, siguen escoles, siguen habitatges, està clar que hauríem que tenir molt clar que a Eivissa i Formentera només s'ha de construir dins del que és el sòl urbà, perquè el sòl que no és urbà està ja excessivament malmès.
Totalment d'acord. Sí, sí, és així. Aquestes àrees de transició que suposadament estan al voltant de les àrees urbanes, si els ocupam, tindrem noves àrees de transició, és a dir, seguim creixent. No. Valorem o estudiem el que ja hi ha, què podem aprofitar. És a dir, s'està parlant de declarar zones tensionades, aquí no s'ha fet. Ja tenim exemples a Pamplona, la Corunya ha pres també, i està funcionant. Per tant, si començam a prendre mesures que siguin més dràstiques, doncs anem a veure quins efectes tenen i hem d'anar avançant. Sí. Però si no ho veiem, sempre estirem parlant de lo mateix.
Exacte, i de fet, crec que tots dos ho heu posat damunt la taula, no? Solucions, per exemple, que es poden posar. Crec que és un assumpte que s'entén una mica millor quan el poses en paral·lel amb una altra de les notícies que coneixíem aquest cap de setmana, en què l'Ajuntament de Santa Eulària ha fixat una multa de més de 175.000 euros per llogar una casa a turistes i fer-ho, evidentment, de manera irregular. Clar, sempre hem comentat també que potser una de les solucions, que no hi ha una solució única per aquest assumpte, és una cosa que és òbvia, però potser en comptes de construir més també s'hauria d'acabar amb aquesta oferta il·legal, no?
És que s'ha de començar per aquí.
Sí, 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 totalment d'acord. És a dir, l'intrusisme siga amb el que siga, perquè desafortunadament a Eivissa vivim una lacra d'intrusisme molt greu. I això s'està escampant a altres camps, ja no només habitatge. Que si festes il·legals, càterings il·legals... A veure, si tu no pagues impostos m'estàs perjudicant a jo, perquè tu no estàs contribuint a les arques públiques per sufragar les despeses de serveis públics, i això és una cadena que estem tots immersos. Per tant, l'oferta il·legal s'ha de perseguir i s'ha d'aturar. No pot ser que estiguem en aquest punt. Per tant, benvinguda sigui aquesta sanció. Evidentment, jo penso que la feina de les administracions ha de ser perseguir, que sé que és molt difícil perquè a vegades la llei és molt garantista, tots sabem que es posa una infracció i després hi ha aquest batalló d'abogats que van per tombar-la i que no es cobri. No, facem un reset, a veure què falla en aquest moment. Si tenim que canviar la norma, canviem-la. però l'important és poder aturar al màxim aquesta oferta il·legal que tenim.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord amb el que estàs dient. Hem de començar per aquí, hem de començar per parar l'oferta il·legal en tots els camps que existeixen. El transport, sempre parlant dels taxis il·legals, dels taxis pirates. Lo de les festes rave és que ja és escandalós, perquè cobren entrada per fer una festa a un espai natural. És una cosa escandalosa. I llavors, qui recupera aquell espai fent malbé? Qui va allí a fer net? Pues clar, tot això s'ha de fer en els impostos que pagam els que no tenim activitats il·legals. Com dius tu, qualsevol activitat il·legal que es fa a Eivissa va en detriment de tots els que religiosament pagam els nostres impostos cada any. Per tant, hem de començar per aquí i no en posar multes, cobrar-les. Mm. El secret no està en posar multes, el secret està en executar-les, en poder-les cobrar. I això és el que crec que les autoritats s'han d'esmerçar una mica de més, a veure com es poden cobrar totes aquestes multes.
No, i una segona lectura que hem de fer, a vegades amb aquestes activitats il·legals també hi ha molta explotació laboral. Jo conec, en un cas concret, un dia una persona m'ho comentava, que va arribar aquí a Eivissa, evidentment no tenies papers, doncs hi ha empresaris que en aquesta gent la busca. Per què? Perquè aquesta persona feia neteja d'habitatges turístics i els hi pagaven sobre a 7 euros, sense cap tipus d'assegurança. És a dir, què li passa amb aquesta persona si hagués caigut netejant o el que fos? És a dir, un problema enorme. I quan tots sabem que el cost d'hora de neteja no són precisament 7 euros. Algú està fent molt de negoci amb l'oferta il·legal, ja no només amb festes o coses que potser dius, bueno, que si es poden passar una mica més d'això, sinó amb activitats normals, com pugui ser l'activitat de donar serveis bàsics a el que són habitatges turístics o que són serveis, potser, amb esdeveniments, coses així, no? I això penso que és molt greu.
Antonio Maria?
No hi ha res més a afegir. Jo crec que has fet un retrato molt clar de lo que és la il·legalitat, les activitats il·legals a Eivissa. Tota activitat que no passi per un registre de pagar els seus impostos mos perjudica a tots. Des del darrer treballador que està a Eivissa hasta el darrer empresari, que n'hi ha molts d'empresaris que tenen una gran activitat i que estan tirant a Eivissa en endavant i que paguen religiosament els seus impostos. Per tant, mos perjudica a tots.
La gran majoria, de fet. Vicent, no et volia demanar, per la teva experiència també a turisme, solen ser fàcils de cobrar aquestes sancions quan són tan quantioses?
No són mica fàcils perquè podem tenir moltes casuístiques, però una d'elles és això, que després es presenten recursos, és a dir, s'estan gastant un sou important contratant serveis d'experts per intentar llevar-se la sanció de damunt. Molts de casos, potser, estan parlant de gent que se'n va de l'illa, gent que es declara insolvent, i és molt difícil cobrar-les.
Doncs estarem pendents, perquè hem tingut diferents notícies de multes quantioses des de la temporada passada fins ara, així que en farem seguiment de si finalment s'acaben cobrant o no. Una altra de les notícies que jo personalment m'ha sorprès aquest cap de setmana, supos que vosaltres també l'heu llegit, que és aquesta detenció d'un membre d'aquest grup de hackers que s'anomenen Anonymous. Ha estat en el marc d'una operació contra la ciberdelinqüència i segons l'informe de la policia, amb d'altres persones, havien dut a terme atacs informàtics contra institucions públiques. I ara que tenim tan recent el cas de l'atac informàtic al Consell de Formentera, però també altres institucions d'aquí de l'illa que han patit i que també han posat el debat de la ciberdelinqüència en les institucions locals, crec que és un bon tema per parlar-ne. Comencem amb en Vicent Torres, amb en Manet.
La veritat és que és molt preocupant. Certament estem davant uns avanços tecnològics molt ràpids i a vegades van més ràpids, per dir-ho així, els hackers, els que volen ciberdelinqüents, que no els controls que hi pugui haver. De fet, recentment tots rebem cartes que ens diuen que han robat les nostres dades, jo que sé, va passar fa poc a Iberia, també altres organismes, no? I evidentment quan estan parlant d'administracions públiques és molt perillós. Estem davant un problema molt, molt greu i jo crec que quizás la gent no és realment conscient d'aquest problema que tenim. I s'han de prendre mesures per d'alguna manera poder controlar molt més el que està passant en aquest moment amb tot el que és el tema de ciberatacs que hi ha i amb sustes, sobretot xarxes públiques, webs, el que sigui, no?
Sí, sí. I de fet ho comentàvem també aquí. Em pareix que aquell dia hi era en Esperança Marí i crec que tu també hi eres, Antònia Maria, que comentàvem, i també és una pregunta que després respondrà en Vicent, sobre la inversió que han de fer les institucions públiques, locals, insulars, autonòmiques, en ciberseguretat, precisament perquè davant d'aquesta allau d'atacs, els més febles són els que no estan ben equipats o no disposen de suficients serveis en ciberseguretat, no?
Sí, de totes maneres, jo no m'ha sorprès gaire aquesta notícia.
Aquesta detenció, no?
No, perquè he conegut personatges que possiblement podien estar dins d'aquestes esferes. I clar, darrere de una aureola, com si fossin el zorro, és a dir, la màscara que utilitzen ja és una màscara de persona, diguem-ne, mítica, una mica justicier, que va en favor de la societat i que els dolents són els altres. Darrere d'aquesta mística hi ha una zona molt grisa que es mou molta gent amb molts interessos i que, a més, funcionen com una espècie d'exèrcit disciplinat que, quan es tracta de tirar un ciberatac contra una cosa concreta, basta que se'ls digui que és dolent, és aquell altre, que tots ataquen en aquella pàgina web, en aquella institució, a el que siga. Jo crec que hem viscut dos moments històrics que encara està per aclarir, però que tots hem vist que hi ha hagut atacs d'aquest tipus. Un va ser el Brexit, que està claríssim que hi va haver una intromissió informàtica des de fora. I l'altre va ser el procés a Catalunya. En el procés de Catalunya, jo que el vaig viure molt intensament i des de dins i en diferents escenaris, us puc assegurar que allà hi va haver una intromissió molt constant d'interessos que venien a través de les xarxes socials, que venien a través dels ciberatacs. I després també s'ha vist que aquests ciberatacs són molt fàcils d'instrumentalitzar en tota una sèrie de gent que no contrasta les informacions. És a dir, una vegada que tu et convences de que el dolent és l'altre, li poses una etiqueta en aquell altre, entre cometes, de dolent, i és molt fàcil que totes les ires, que tots els esforços vagin a tombar aquell altre. I com que vivim en una societat molt polaritzada, una societat que, a més, no perdem temps, la majoria, en contrastar les informacions, sinó que simplement ens diuen l'etiqueta aquella és la diana contra la que hem de disparar, i tots disparam contra aquella diana, jo crec que això, tard o d'hora, era d'esperar. I un últim punt. Vull recordar que les institucions, que les lleis, van sempre per darrere del delicte.
No poden anar... comentàvem bé, Sant, no?
No poden anar per davant. És a dir, és lògic que haguem tardat un temps. Jo fa temps que tenia notícia de tot això. Supos que no, que jo no som ningú. Per tant, qui realment està al cas d'aquestes coses segurament en tenia més notícia que jo. Però resulta que no es poden fer lleis contra un delicte hasta que aquest delicte no és manifest. Per això és que totes les regulacions contra els ciberatacs hem tingut que esperar que es materialitzin per tal de poder actuar contra ells.
Sí, però com a mi, quan s'hi arriba, ja estan a un nivell més superior.
Això sí.
Ja han inventat una altra cosa, sí. Vull dir, que sempre feim tard. I clar, les conseqüències a vegades poden ser molt greus, perquè avui per avui, que molts destaments, moltes activitats depenen de tecnologies, imagineu-vos, per exemple, un atac d'això informàtic d'un hospital, quan hi ha...
Han existit, eh?
Sí, han existit.
Efectivament. Sí. O que es paralitza un aeroport total. Vull dir, que
també, és molt greu. També el van paralitzar.
Correcte. Això suposa, potser, un cost per les línies aèries, a part de totes les molèsties per als passatgers. Vull dir, estem davant unes paraules molt grosses, molt sèries, que s'han de prendre mesures, sí, i s'han de prendre mesures urgents. Lo mateix que hi ha els intel·lectos, per dir-ho així, que es dediquen a les ciberatacs, ostres, busquem les administracions i intel·lectos que puguen treballar tot això i preveure i tenir cortar fuegos o com se diguin, que puguen evitar tots aquests...
Sí, sí, invertir en ciberseguretat des de les institucions més petites fins a les més grans, perquè han mencionat Heathrow, que, com a autoritat és de les més importants
a nivell
europeu. Sí, sí, sí. I doncs seguirem parlant sempre que ens ho dicti l'actualitat. I ara vull acabar amb una nota una mica més positiva, que és aquest projecte de l'Orquestra Simfònica Jove de les Pitiuses. Vam tenir, de fet, aquí a l'estudi fa uns mesos ja, quan començaven els assajos, en Pablo García Ortiz. Jo estic supercontenta que això vagi endavant, que hi ha un enorme talent aquí a Eivissa i que jo crec que serà un projecte de durada, Vicent?
Ui, jo vaig estar dissabte.
A veure, què tal? Que jo no hi vaig poder ser. Era fora d'Eivissa i és la meva excusa, perquè si no, no m'ho hagués perdut.
De fet, jo conec personalment en Pablo perquè... El conec des de petitet.
Ell,
sí, ell estava en el patronat de música. Jo també estic, en aquest cas, en el Cor Ciutat d'Eivissa i ell ha fet moltíssimes col·laboracions en el Cor Ciutat d'Eivissa. Bueno, és que és una eminència. Si ha per l'edat que té, és una eminència en quant a música. I jo ja sabia del seu projecte perquè m'havia fet partícipe i, evidentment, pues, sempre l'he animat. Jo havia escoltat ja alguna composició seva i sempre m'havia agradat i el que vaig tenir l'oportunitat d'escoltar dissabte em va impressionar moltíssim. Ja no només per les seues composicions, que són de 10, sobretot l'obertura que va començar el concert que l'havia composat en Pablo, per jo és magnífica, vull dir, és una obertura magnífica, sinó per seu talent i la seva valentia amb juntat a aquest grup de joves. Estan parlant de 40, una quarantena de lots i lotes d'Eivissa que a tots els hi mou un mateix interès, que és la música, que és una per dir-ho així, un vici sa. I això és el que crec que hem d'estar orgullosos i sobretot demanar, en aquest cas, a qui correspongui, que li donin el màxim suport.
I tant. Antònia Maria, tu hi vas poder anar?
No hi vaig poder anar, però és una notícia que m'ha omplert de goig, com igual que tu, Vicent. Hem de pensar que l'any 26 jo crec que serà l'any dels joves d'Eivissa. Perquè estan sortint moltes coses. I vull posar això, allò que diuen, i demostra a qui tenim el millor exemple. Què està passant amb els joves d'Eivissa? Els joves d'Eivissa estan despertant a fer coses. Quan dic joves vull dir de 30 cap avall. I, a més, crec que és una gent que ha perdut la por de presentar-se, ha perdut la por de manifestar-se, d'agafar l'escena i de reivindicar que s'han de fer coses per i por els eivissencs. M'explic, les generacions anteriors teníem un hàndicap. Si volíem formar-nos, m'on anàvem fora d'Eivissa. I una vegada que m'on anàvem fora era molt difícil tornar. Molt difícil tornar. Correcte. Perquè no teníem oportunitats, perquè no teníem vincles, perquè les expectatives professionals eren les que eren. Però ara està sorgint un model de jove que se'n va fora a formar-se, clar que sí, és evident, no només se'n va fora d'Eivissa, se'n va fora d'Espanya, se'n va fora d'Europa, se'n va en el món gran. I en el món gran aprèn i és un gran alumne i torna en tot aquest potencial cap a Eivissa, perquè no vol deixar el seu anclatge, les seues arrels d'Eivissa. I tot el que ha après a fora ho reverteix en la nostra illa. Per tant, hem d'acompanyar i hem de potenciar tot aquest talent jove que se'n va fora, que està aprenent, que està adquirint molt de potencial, molta sabidoria, i a més la vol reinvertir altra vegada en la nostra terra. Enguany ha sorgit una associació de joves d'Eivissa. Ha sorgit una orquestra
sinfònica,
música clàssica, sinfònica, d'Eivissa, feta per eivissencs. I, a més, amb ganes d'actuar a Eivissa. Hi ha també altres grups, altres nuclis de joves que aniran sorgint durant l'any 26. endavant.
Això és sí. Any d'escavall,
eh? Exacte.
Això és any d'escavall.
I tant. I tant. Els hem de potenciar i, a més, hem d'estar molt atents a sí. Poder-los donar les energies que necessiten i poder-los donar aquesta escena perquè ells puguen tenir el seu protagonisme.
Mm. Segur que estàs d'acord, no, Vicent?
Sí, totalment. Jo, que som de generació de que moltes coses, sobretot manifestacions culturals, coses així, es van deixar de banda perquè va ser quan va començar el boom turístic, anys 70, anys 80. Jo, per exemple, que m'he criat a Sant Eulari, doncs es varen deixar de fer moltíssimes coses a Sant Eulari, precisament això, perquè tothom estava allí enfocat a treballar, a treballar, a treballar. I aquelles manifestacions pròpies nostres es varen deixar. No hi havia manifestacions de Vall Pagès, per exemple, apenes no n'hi havia, hasta que no va sorgir es broll, que ja va ser molt a posteriori. La Setmana Santa a Sant Eulari es va deixar de fer precisament per això, perquè hi havia... i amb això en podem dir moltes altres. Mm. No teníem una escola de música, no teníem res. Sí. I ara veure això, jo ho trobo, vamos, beníssim. I aquesta gent que s'està formant fora, com en Pablo mateix, que ara aquest darrer any està fent un Erasmus a Salzburgo, que torni amb aquests coneixements... Mm. Jo és que me'l mirava allí dirigint, si pareixia un director d'aquestos que veiem el concert d'any nou, quan van fer la marxa
Radeschi,
sí, s'agatjava, feia aquells gestes, ostres, de veritat, em vaig emocionar moltíssim per això, va dir, bravo, saps? Sí. I que aquest talent jove, sigui d'en Pablo, sigui de qui siga, l'hem de fomentar i l'hem de cultivar.
I
sobretot les administracions que s'hi fixin amb aquestes persones i els ajudin. Sí. Perquè això es va fer sense cap ajuda de cap administració. Varen ser ells que es varen... Sí que és cert que l'obispat d'Eivissa va ser dislocal, que evidentment en Pablo així ho va manifestar i ho va agrair, però res més, vull dir. Per tant...
No sé. Molt però, de talent i molt de carisma.
Sí, hem de cultivar el teixit social.
Correcte.
Perquè el talent surt com els pebrassos, els redols. Quan tenim un bon teixit és quan això es pot donar. I si no cuidam aquest teixit social que permet que surtin aquests joves, clar, jo crec que ara és el moment oportú en què diguem-ne que tots els astres s'han conjuntat per poder tenir aquesta bona acollida.
Sí. Idò, llarga vida a tots els projectes que estiguin encapçalats pels enorme, talentíssims joves que tenim aquí a a Ses Pitiuses. Moltíssimes gràcies, Vicent Torres Benet. Moltíssimes gràcies, Antònia Maria Siré. Moltíssimes gràcies també. Finalment, es veu que allà en Esperador encara parlen i no hem pogut contactar amb na de Siré, que era la nostra corresponsal avui, però segur que a la pròxima ens ho explica tot. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bona tarda.
Són les 12:40. Nosaltres ara fem una aturada, passa publicitat i de seguida connectam amb Formentera, amb en Pepo Rubio. Serà d'aquí 2 minutets. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Connexió Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada setmana a aquesta hora ja tenim preparadíssim el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò, tot, el que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Molt bon dia, company, com estàs i per on pares?
Molt bon dia. Des d'ara mateix la plaça de la Constitució de Sant Francesc, jornada assolellada, ja tocava, eh? Hem viscut un cap de setmana, la veritat, excepcional, a les Pitiuses. Teníem moltes ganes ja de gaudir de l'aire lliure. A més, hem tingut, doncs bé, oportunitat de gaudir de l'aire lliure en majúscules, perquè ahir diumenge hi havia, doncs, la cèlebre cursa de far a far, des del far d'Escap fins al far de la Mola. Hi ha dues modalitats, caminant i a peu. Destacam que el guanyador de... Perdó, caminant i corrent, volíem dir.
Sí.
I destacar, doncs, que bé, en aquest cas, en la cursa, doncs, ha guanyat un formenterer, Martí Joan Mayans, del grup esportiu Espalmador, un nom, diguem-ne, habitual en els podis de les proves que se celebren a Formentera. També hi havia partit de l'SD Formentera Municipal, hi havia també una jornada festiva dels alots de l'Institut que van muntar una paella per recaptar fons per anar-se'n de viatge al juny a Amsterdam, ni més ni menys. Tot acompanyat, la veritat. Sí. I el que també ha acompanyat són les circumstàncies perquè després de, podem dir, més d'un any, el Consell Insular de Formentera hagi pogut finalment fitxar, contractar a un inspector de turisme. Ja sabeu que van haver-hi, bueno, s'han hagut de fer dues convocatòries diferents. La primera, després de fer tot el procés selectiu, que evidentment és garantista d'una administració pública i diguem-ne que curt no és, doncs una vegada hi havia el personal seleccionat per poder ocupar aquesta plaça, va quedar desert perquè ningú va optar finalment a assumir aquesta responsabilitat. En aquest segon tràmit, que va començar ja fa uns mesos, l'any 2025, ara sí que s'ha aconseguit fitxar a una persona, a més un treballador de l'administració amb experiència i que a partir d'ara portarà a terme aquesta responsabilitat que no és poca, ser l'inspector de turisme del Consell Insular de Formentera. Tenim amb nosaltres en Artal Mayans, que és el conseller insular de turisme. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia, Pepo.
Supos que, com ara dèiem, no, respira tranquil després de tants mesos, més d'un any de procés de contractació, que finalment ara sí que comptava amb un recurs humà, amb un inspector de turisme.
Bueno, sí, tranquil, no sé si és la paraula, estem satisfets de que finalment hem aconseguit això. Una mica, jo que venc de la part privada, una mica trist de que un procés de contractació pública hagi de ser tan llarg que al final el que fa és empitjorar les solucions que donem als ciutadans, però bueno, finalment el tenim i és hora de treballar.
A veure, i feina en té, i en té bastanta. Diguem-ne, a grans trets, quin serà... diguem-ne, l'objectiu, per on començam aquest gran pastís de la regulació turística i de la inspecció turística a Formentera?
Bueno, jo crec que el primer de tot serà informar bé a tothom de que ja està treballant l'inspector, és a dir, que ja s'han acabat els períodes de gràcia que podien tenir-se per continuar amb activitats suposadament il·lícites o il·legals, i que ara ja s'anirà en sèrio perquè ja tenim tot el personal com Déu mana. Llavors, pues, començar el que ja vàrem fer fa dos anys quan vàrem tenir l'altre inspector de turisme. Ja tenim un borrador d'un plan que havíem treballat la darrera volta, l'hem començat a actualitzar una mica per ara. Es faran feines durant els mesos d'hivern de busca, de revisió, de xarxes, portals webs i altres. Ja durant els mesos d'estiu, que és quan ja aquestes activitats suposo que és quan tenen lloc, es faran inspeccions in situ mitjançant sortejos aleatoris per garantir que no hi ha cap favoritisme ni cap persecució, cap ciutadà ni particular.
Sí, però sortejos entre quins, diguem-ne, establiments turístics? Ho dic perquè només inspeccionar els que estan donat d'alta?
No, es fan sortejos a nivell de número de catastres, fan sortejos per la inscripció urbanística. És a dir, nosaltres no volem perseguir aquells que ja tenen les llicències, sinó que volem trobar aquells que actuen sense llicència, és a dir... és que estan fent les coses malament. Anar i tocar la porta des que ja sé que està bé no té gaire sentit.
Doncs ja queda bastant clar. Aquests sortejos per catastre, per número de catastre, número de referència catastral, durant els mesos de temporada turística, que és quan hi ha l'activitat in situ en els immobles de Formentera, i d'altra banda, durant l'hivern, doncs, revisió de les plataformes web, i entenc que també xarxes, Facebook, etc.
Sí, evidentment, qualsevol mitjà de publicitat o comunicació d'una possible oferta il·legal serà perseguit. Evidentment tenim les típiques xarxes de tipus, bueno, saps que hem conegut fins ara, no vull dir noms, però ja coneixem molts de proveïdors d'aquest tipus de serveis, però llavors les xarxes socials que també molta gent alquila, treballa, publicita apartaments i vivendes, pues seran objecte d'aquest inspector, que tindrà molta feina i que esperem que doni els seus fruits.
Escolti'm, nosaltres el passat estiu, en plena temporada turística, vam poder comprovar que a una plataforma que comença per Air i acaba per B&B hi havia doncs, establiments turístics que eren ben peculiars, des d'embarcacions a l'estany d'Espeix fins a inclús altres immobles, ja a terra ferma, però que no tenien el famós número de registre que és obligatori de fer constar. Intervendreu en aquests casos?
Sí, evidentment, aquests casos com els que m'estàs dient, que principalment supos que te fas referència a barques, tendes de campanya, caravanes, tot això directament ho retiram o demanam que es retiri de les plataformes, en aquest cas d'Airbnb, que sense que tenim el conveni de retirada, i llavors també retirarem o farem retirar aquells que no tinguen el número de registre publicitat com la llei marca.
Escolti'm, n'hi ha prou amb un inspector de turisme? Vull dir, a veure, hi ha hotels, hi ha apartaments turístics, hi ha estades turístiques en zones rurals, i la feina, a part que hi ha molt de volum d'establiments turístics, després hi ha una feina administrativa, entenc que majúscula, no? Obrir un expedient, seguir-lo, anar tot amb temps i forma... N'hi ha prou amb un inspector turístic?
No ho sé, per saber si n'hi ha prou tindrem que veure què diu el temps. El que està clar que no es pot compensar la falta d'inspecció que hi ha hagut durant tants d'anys en un sol dia, però tampoc podem ara de pronta contractar 30 inspectors perquè facin aquesta labor. També és veritat que avui en dia la tecnologia està de la nostra banda, no? El que ens diuen les altres illes és que s'obren inspectors i falten lletrats que puguen processar totes aquestes sancions i dur-les endavant. De fet, aquí a Formentera tenim una espècie de coll de botella també en aquest sentit, perquè tots els lletrats de la casa van super saturats, perquè tot necessita informes jurídics, tot necessita supervisió de part seva, i tenim un munt de sancions que estan pendents de tramitar, però que segueixen arribant encara quan no tenim l'inspector, no? De les que han fet el cos d'inspecció, saladors, el portal de denúncies que vàrem obrir, que de fet la setmana passada crec que me varen comentar que n'havia entrat una. És a dir, feina se'n fa, l'inspector en fa, però no és tot aquí. Com hem dit, ens ha costat 2 anys contratar un inspector de turisme, doncs l'administració realment quan veus des de dins lo tediós que és tota la burocràcia, tot aquest papereig que al final dius per què serveix tot això si vés i posa-li la sanció o vés i controla, doncs m'ho dam compte que, bueno, que no depèn només dels números a priori, sinó que hem de millorar l'eficiència i les tecnologies que fem servir per poder fer tot aquest control.
Ara que vostè apuntava, conseller, el tema de la bústia de denúncies per suposades irregularitats en l'activitat econòmica turística, és una bústia que va obrir durant l'any 2025. Jo diria que a la tardor em va dir que hi havia desenes d'aquestes denúncies. S'atesarà del fil per veure com acaba tot això de que tenim un inspector o allò ja queda aparcat fins l'any vinent?
Bueno, això ja ho estava mirant el cos d'inspecció. Al final, el que deia, que encara que no estigués inspector, hi havia un algo de control, no? És veritat que al final també l'àrea d'inspecció del Consell és una àrea unificada que depèn de bueno, que treballa en moltes àrees diferents, treballa en urbanisme, treballa en medi ambient, treballa també en turisme, en comerç. Entonces, claro, les persones fan el que poden i al final la feina és intentar treure com es pot, però bueno, estem amb això i totes les denúncies que entren per aquest portal es revisen, es comproven i es deriven en el cas de que no corresponga a la àrea.
Escolti'm, deixem canviar de tema, ja per anar acabant, conseller Talmaians, de turisme. En la passada edició de Fitur vau presentar una de les novetats del calendari esportiu de Formentera, que és aquest nou torneig de futbol base, i justament fa molt pocs dies heu anunciat que s'havia de cancel·lar aquest esdeveniment esportiu. Des de l'oposició, gent per Formentera, ja ha anunciat que demanarà explicacions en el pròxim ple d'aquest dijous, el ple ordinari del mes de febrer. Què ha passat, conseller?
Bueno, les explicacions se les puc donar jo, ja ho podem dir. Inclús abans de presentar, nosaltres sempre intentem tancar tot, deixar-ho tot ben llest. Evidentment, no tot sempre depèn d'un, i en aquest cas el que ha passat és que l'empresa, després de presentar-ho a Fitur, ens va dir que no eren capaços d'organitzar-ho per aquest any. ens varen posar una excusa dient que, bueno, que en principi hi havia problemes sense contractació de l'hotel i de desallotjament de tots els participants, però bueno, nosaltres pensàvem que és que directament no han estat capaços de trobar tots els equips per omplir aquestes places i han decidit tirar-se endarrere abans d'incorrir en un major gasto per aquest esdeveniment. Nosaltres veurem fins a quin punt podem reclamar justificacions i compensacions, però bueno, el que tenim clar és que bueno, en el moment que vàrem saber això, vàrem intentar junta amb CCD Formentera buscar una possible solució, però ja el temps està molt amunt i hem preferit tallar, dir que això aquest any no es podrà fer i intentarem dur-ho endavant per l'any que ve.
Bé, conseller, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Recordar que aquest solarier també el podem aprofitar en els quioscos de platja de Formentera, perquè la gran majoria d'ells, jo diria que només el Bartolito, aquell d'Escaló d'Esmort, encara l'estan remuntant, però els altres sí que estan donant servei. Ja ho dic, si ens escoltau des del nord d'Esfreus, que ja ho sabeu, us podeu passar. No sé si ha fet alguna volta per la platja aquests dies.
Sí, bueno, ahir aprofitant el cap de setmana i el bon temps que hi havia, vàrem sortir i ja he vist que algun dels quioscos ja està en funcionament, una cosa que m'alegra molt personalment, perquè al final la gent que estem aquí a Formentera i que estem tot l'any, entenem que els que tenen negocis oberts tot l'any també tenen que treballar, o sigui, tenen que descansar encara que sigui un mes, i el mes de gener i febrer es fan especialment difícils si no tenim ni siquiera els nostres quioscos en dies tan especials com avui. Així que, bueno, animar a tothom a que pugui sortir i disfrutar d'aquest clima que ens comença a arribar i poca cosa més.
Conseller Talmaians de Turisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bona setmana.
Bona setmana a tots, gràcies.
Bé, i més coses, Laura.
Sí.
Recordem que el divendres es va celebrar la segona edició del Consell d'Entitats... la tercera, de fet, dedicat a decidir com serà el Formentera.eco d'aquest any 2026. Les entitats es van pronunciar, hi havia dues propostes sobre la taula. Una era la que havia proposat l'equip de govern, basat bàsicament en intentar potenciar les places del Formentera.eco per a aquells vehicles que tinguessin el distintiu més ecològic. Ja saps que això dels distintius que genera la DGT, n'hi han d'eco, de zero, etc. No? L'altra proposta era una que havia sortit d'unes reunions sectorials de mobilitat per dir, ja que veiem que aquesta proposta de l'equip de govern ha generat certa controvèrsia, doncs perquè no quedi aturat el Formentera.eco, fem una cosa, repetim el del 2025, no? El de la temporada passada, el model exacte del 2025. I finalment, a la sessió del divendres va guanyar aquesta proposta, repetir la de l'any 2025, en aquest cas amb un límit total de vehicles regulats de 10.287 vehicles, i això és el que es portarà a terme aquesta partida de l'1 de juny, bé, sempre i quan s'aprovi això en el ple del mes de febrer, que se celebra, com dèiem, aquest dijous. Algunes entitats van ser una mica crítiques amb el procés participatiu, més que res perquè, em sembla que ja us vaig comentar la setmana passada, en aquestes reunions sectorials algunes organitzacions vinculades amb la mobilitat, com per exemple el grup esportiu Espalmador, que es dedica a configurar rutes verdes, o algunes altres que havien fet propostes pel Formentera.eco 2026 havien quedat excloses d'aquesta reunió sectorial. O sigui, va haver-hi una mica també d'espai per a aquestes entitats poguessin expressar el seu malestar. Ja per concloure, dir-vos que el Consell de Formentera ha llançat la nova graella de cursos de català gratuïts per adults, en aquest cas horaris de matí, tarda, de nivells A2, B1, B2, C1 i C2, pràcticament podem dir que a tots els nivells, perquè la gent pugui formar-se amb la llengua pròpia d'aquí de Formentera. I escolta'm, ja per anar acabant també, més cursos, en aquest cas dedicats al sector primari, a la gestió agrària, un dedicat a l'oli i altres també dedicats al control de plagues. Són cursos que impulsa, en aquest cas, la Conselleria de Sector Primari. Ja per concloure, dos premis Ramon Llull per gent de Formentera. Un pel Capità Costa, molt famós també, sobretot pel seu vessant divulgatiu i com a escriptor de llibres que han format a moltíssims mariners i capitans, tant siguin de marineria professional com de marineria d'esbarjo. I d'altra banda també l'Associació de Criadors de Cai Vicenc, d'Eivissa i Formentera, doncs aquí a Formentera tenim la nostra també quota de persones interessades en aquest món, doncs també premiats amb aquest Ramon Llull 2026. Enhorabona a tots i molts anys.
I tant, i doncs sumem en aquestes felicitacions. Pepa, moltíssimes gràcies.
Salut, una abraçada.
Fins la setmana vinent. Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los
12 i 58 minuts, és el moment ja de repassar l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí a l'estudi en Aníbes García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la projecció del documental en un lloc de la ment dirigit per en Pep Bonet.
La cinta es projecta a les 6 de la tarda a la seu de la Universitat de les Illes Balears, a Eivissa i Formentera. La projecció forma part de la programació del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa i comptarà amb l'assistència de l'actriu guionista Catalina Solivelles.
Que vam entrevistar dijous de la setmana passada. Continuem a Santa Gertrudis per assistir al taller per a famílies cuidant en igualtat, corresponsabilitat i vincles sans en la primera infància.
L'Escoleta Menuts acull aquesta activitat que està adreçada a famílies amb infants de fins a 3 anys. Començarà a les 5 de la tarda i l'entrada és gratuïta sense necessitat de reserva prèvia. Hi ha, a més, servei de guàrdia i custòdia d'infants disponible.
I acabem a Jesús perquè fins divendres podem visitar encara la mostra Obres en petit format que s'exposa a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
Es tracta d'una exposició d'obres que formen part de la col·lecció municipal de l'Ajuntament de Santa Eulària. La mostra es pot visitar aquesta tarda entre les 4 i les 8.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
I avui felicitam en aquests últims segons del programa el raper, compositor i productor discogràfic porto-riqueny René Pérez Juglar, conegut artísticament com a Residente, que va néixer tal dia com avui de l'any 1978 i avui fa 48 anys i a més està a punt, a més, de convertir-se en director de cinema. Per cert, l'any 2004 va formar la banda de música alternativa i reggaeton Calle 13 junt amb el seu germanastre Eduardo Cabra, el Visitante, i l'any 2015 va decidir iniciar la seva carrera en solitari. L'acomiadam i el felicitam amb aquest La Vuelta al Mundo, un tema de l'any 2010. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a IB3 Ràdio. Fins demà. Si quieres cambio verdadero, pues...